El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Obrint plana educativa, el Departament d'Educació ha explicat que oferirà un criteri sobre la regulació dels mòbils als centres educatius a Catalunya. La proposta tindrà en compte un informe que elaborarà el Consell Escolar, que ha engegat un procés participatiu per recollir opinions de docents, familiars i alumnes d'arreu del territori. Una proposta que no vol ser impositiva. L'objectiu és que els centres comencin a controlar-ne l'ús aquest curs i que tots ho facin ja el curs vinent. En parlem amb el director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació, el sabadellenc Joan Cuevas. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia.
De quina manera vol regular el Departament d'Educació l'ús del telèfon mòbil?
El que estem veient que és molt important per regular l'ús del mòbil és poder legitimar bé les decisions dels usos autoritzats i no autoritzats dels mòbils als centres. Aquestes últimes setmanes hi ha hagut diferents països que han prohibit directament l'ús del mòbil, com és el cas d'Anglaterra, i el que està passant és que hi ha una part molt rellevant dels centres que això ho tenen regulats, i això s'ajusta a cadascun dels centres d'una manera o altra. En alguns centres doncs, directament no poden entrar els mòbils, en uns altres és que te l'has de deixar guardat, en uns altres hi ha algun moment en específic on sí que el pots fer servir. Això se sol debatre i legitimar amb les famílies, i quan això no passa, la provisió del mòbil veiem que no funciona, i és el que està passant ara mateix a Anglaterra, que després de prohibir el mòbil al govern, hi havia un 70% dels centres que estaven fent aquesta regulació i fent-la efectiva, i això ara està tirant enrere a resultes d'una provisió única i unilateral igual per tothom. I el que estem fent és debatre quin és el marc perquè tots els centres puguin legitimar els seus usos autoritzats i no autoritzats del mòbil. Ara mateix tenim al voltant d'un 50% dels centres de Catalunya que ja ho han fet, i l'objectiu és acabar d'ajudar, acompanyar a la resta de centres perquè ho facin.
Clar, però en aquest sentit, per tant, aquesta autonomia de centres, si em permet dir-ho d'aquesta manera, s'encorsetaria en un marc en el qual es regularia, en certa manera, grans qüestions relacionades amb com s'ha de fer ús d'aquest telèfon mòbil dins dels centres?
Sí, l'objectiu és una miqueta acabar de discernir, ja veurem com acaba el document, perquè òbviament s'ha de sotmetre al debat del conjunt de la comunitat educativa, però la idea és que hi haurà alguns usos que són no autoritzats pel conjunt del sistema, hi haurà alguns altres usos que potser recomanen no autoritzats, però que el centre podrà acabar de debatre. Per tant, el que volem donar és un marc de què ens diu no la ciència o què és el que el conjunt de la comunitat educativa creu que han de ser els usos autoritzats i no autoritzats i que s'acabi de debatre en els centres.
Clar, aquí hi havia una qüestió, recordo quan començava tot aquest debat ara fa uns mesos, no? Que hi havia alguns experts que apuntaven que el departament havia optat per aquesta opció de que cada centre ho reguli, que ha generat algunes polèmiques, tenint en compte que no tots els centres són iguals, per exemple, pel que fa a les possibilitats en l'àmbit tecnològic. Parlo de wifi a totes les aules o ordinadors per tots els alumnes, i que sovint els mòbils els permetien suplir aquesta part en què la digitalització, si em permet dir-ho així, no havia acabat de complir amb la seva feina.
Sí, hi ha una part que és pel procés de digitalització i el grau que pugui estar cada centre educatiu. Hi ha una altra part que és pel projecte educatiu que pugui tenir el propi centre. Si, per exemple, un centre té un objectiu de treball que és que l'alumnat faci una aplicació de mòbil, que això hi ha centres que ho tenen, doncs segurament hi ha un moment en què necessiten autoritzar l'ús del mòbil per poder posar en pràctica, per poder veure si funciona l'aplicació, no? I té objectius en aquest sentit educatius, de pensament computacional, de competències de l'àmbit tecnològic molt rellevants, no? Aquestes. Per tant, hi ha una part que és cada centre ha d'acabar d'ajustar algunes accions pedagògiques del propi centre. Hi ha alguns altres centres, amb, per exemple, l'alumnat vulnerable, que en algun moment treballen l'autoregulació amb les pantalles, amb les xarxes socials, perquè en alguns perfils és molt important poder treballar aquesta regulació, perquè després no, l'alumnat haurà de fer servir de manera autònoma el mòbil, de manera molt específica, molt concreta, molt aïllada, i això pot ser comprensible. Aquest és un dels aspectes. L'altre dels aspectes és el que comentaves de la digitalització. Aquest curs actual acabarem amb ordinadors, amb 600.000 ordinadors en el sistema en totes les escoles públiques a partir de 5è de primària. Falten els ordinadors Windows de primer i segon d'ESO Per tant, això el que sí que està portant és que el que fa 7 anys, 6-7 anys, era un ús del mòbil potser més justificat perquè no hi havia uns altres dispositius a les escoles, ara tenim ja gran part del sistema amb ordinadors i, per tant, és menys justificable l'ús pedagògic dels ordinadors perquè ja tenim un altre dispositiu amb més possibilitats educatives i que permet mantenir més el focus en l'objectiu d'aprenentatge com és l'ordinador.
I en aquest sentit, aprofito que el tinc al telèfon i ja un dia buscarem la manera de convidar-lo més tranquil·lament a l'estudi per poder-ho abordar, però darrere de tot això també hi ha un debat de què estem fent amb les pantalles i si estem accedint-nos o no en educar les criatures amb pantalles. És a dir, dit d'una altra manera, si hauríem de tornar a agafar punts amb bolígraf i paper o si realment aquesta aposta tecnològica perquè els alumnes tinguin ordinadors, per potenciar aquestes pantalles, etc, ha anat massa enllà.
Sí, jo crec que hem de ser crítics amb les noves tecnologies, tant en els dispositius com en les pantalles, com en les xarxes socials, i també és important que tinguem un debat serè, no?, profund sobre el tema, i en aquest sentit estem convençuts de que hem d'intentar compaginar el repte de treballar les competències que tenen a veure amb la digitalització i amb la tecnologia, i per tant hi ha d'haver un espai de pantalles, i de fet no només de pantalles, d'altre tipus d'equipament tecnològic que no té a veure amb pantalles, per exemple, càmeres o estudis de ràdio per poder fer podcast. Hem de poder compaginar això amb també el repte de poder mantenir el focus d'aprenentatge, de saber-lo distreure's o de mantenir els nivells de comprensió lectora i, per tant, mantenir alguns espais de molta calma, lliure de tecnologia, per poder treballar l'hàbit lector, no? I no és o una cosa o l'altra, sinó que hem d'aconseguir compaginar els dos elements. Això en moltes ocasions no pot ser fàcil i el que hem d'intentar posar és les condicions perquè puguem compaginar tant l'objectiu de competències digitals, que també tenen objectius d'autoregulació per part de l'alumnat, que sàpiguen fer servir això i fer-ho servir de manera raonable, com els objectius de saber controlar i tenir espais amb més calma sense pantalles, perquè també té altres objectius com el de la comprensió lectora, que ara mateix és un repte rellevant pel nostre sistema.
Clar, i en aquesta línia, i en l'àmbit aquest més global del que parlàvem sobre les pantalles, s'ha de fer marxa enrere? És a dir, ahir la tertúlia, per exemple, del programa, parlàvem d'aquesta aposta per les pissarres digitals i el que pot ensenyar un mestre amb un guix i una pissarra, no? Aquí potser s'ha anat massa ràpid, cal repensar-se una mica com estem enfocant l'educació ara mateix?
Nosaltres el que estem veient, per exemple, a Suècia, no?, que és el cas que més s'ha conegut, que es va anunciar la retirada de pantalles, i quan hem analitzat més el cas de Suècia, el que hem vist és que en realitat no estan retirant les pantalles. Ells el que estan és avaluant com ha anat el procés de digitalització, i sí que és veritat que una de les recomanacions a nivell de sistemes educatius que més han donat els organismes internacionals és intentar evitar sobretot pantalles a nivell individual abans del que seria el nostre cinquè de primària. I també és aquest motiu pel qual els ordinadors aquí es donen a partir de cinquè de primària, perquè a partir d'aquestes edats, a partir dels 10 anys, és on pots aprofitar més les oportunitats dels ordinadors amb menys riscos. Per tant, per nosaltres és una part important assegurar que en aquesta franja per sota de 10 hi ha menys pantalles, i sí que veiem més oportunitats de cara endavant, però en la resta de països que han fet el procés de digitalització el que estem veient no és una retirada, sinó intentar racionalitzar, intentar generar més capacitats per veure com aquesta tecnologia s'integra bé en els processos d'aprenentatge i també com es limiten els usos perquè no sigui constantment l'ús d'una pantalla. També és important que dir que a Catalunya l'aposta que hem fet, i que ara vindran molts panells interactius a les escoles i als instituts, que sobretot vindran a substituir els projectors que fins ara feien servir, aquí s'ha fet una aposta certament pels panells interactius perquè els fons europeus anaven en aquesta direcció, però també es fa una aposta molt forta per equipament del que en diem producció audiovisual, i això tots els centres tindran equipament de producció audiovisual per fer podcast, per fer documentals, per exemple, i també fem una aposta forta, per tots els elements de robòtica, que sabem que quan s'apliquen als centres educatius tenen un fort impacte de millora en tot el pack de competències científiques i tecnològiques. I, per tant, diguem que intentem que la digitalització no siguin només pantalles.
Joan Cuevas, director general d'Innovació del Departament d'Educació, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.